Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Estic molt emocionat. Em perdonaran, però estic molt emocionat en aquests moments per al que ha passat en aquest estudi, eh, Cristian? Un cop s'ha tancat el micròfon. Ha estat magnífic el que ha passat aquí. Com estàs? Ah, no, Cristian, aquí. Hola, Cristian. Ell és el Gerard, hola. M'has posat nerviós, Francis.
Bueno, escolta.
Com l'altre dia parlàvem de les propines i jo deia que mai no em donen propina... M'ha portat regals.
Clar,
i m'ha portat... M'has arribat a l'ànima, un col·lutori. un col·lutori molt bo.
Un col·lutori, no un locutori, eh?
Com no, un locutori ja el tenia. Col·lutori al locutori, sembla també, allò...
Perquè li diuen locutori moltes vegades.
Ah, sí?
Home, i tant.
Ostres.
Bueno, però això és normal. És una mica el que dèiem l'altre dia de com es diuen els medicaments,
exacte,
no?
Exacte.
El col·lutori del locutori. Ui, m'agrada molt aquesta cosa. Bueno, m'ha portat moltes coses. Triple acción para tus defensas.
Clar.
Estic molt ben defensat, ara, eh?
Bueno, escolta...
Heu treballat avui?
Sí.
Sí?
Sí, tant.
Sí, que per vosaltres això és una mena de d'afterwork.
Sí, en tota regla.
En tota regla. Sense alcohol.
Bueno, bueno, de moment.
De moment, home, no. Fins a les 6 com a mínim, no? Sabeu que l'afterwork... Vosaltres sou de fer afterworks o no?
Bueno, en fèiem més abans.
Abans, no?
Abans del bitxo en fèiem més.
Però jo m'imagino que ara, que sembla que estem arribant al post-bitxo, pràcticament... Això torna, no? O què?
Esperem.
Sí, no? Està amb nosaltres hem la doctora en Sociologia i divulgadora científica Sílvia Leal. Bona tarda, Sílvia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué ganas de volver a hacer afterworks, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que ya toca, ¿no? Parece, yo diría que sí, que qué ganas.
En cualquier caso, lo cierto es que el hablar de afterworks nos ha llevado a otro tema hoy, casi... que era el consumo de alcohol, ¿no? De cómo de alguna forma los afterworks facilitaban el consumo de alcohol. Yo no sé si compartes esa sensación, Silvia.
Bueno, yo creo que la culpa aquí, hablando del alcohol, ¿no? No es del afterwork. O sea, yo creo que yo he hecho afterworks tomando Coca-Cola y claro, me lo he pasado genial. Ahora sí, ya si alguien sale y lo que toma es alcohol, pues bueno, si no es con un afterwork, será con otra cosa. Yo creo que sí, que puede que lo fomenten, pero que si no fuera con el afterwork, pues a saber cuál sería la excusa.
Vale, que una cosa es el afterwork y otra cosa es el consumo de alcohol, dicho de otra forma.
Sí.
Está
sí,
muy
sí,
bien.
Oye, también está el que toma alcohol cuando come, ¿no? Y dices, oye,
exacto,
pues mira, ¿tienes que dejar de comer para no tomar alcohol? Bueno, pues yo creo que hay que separarlo.
En cualquier caso, ¿tomamos demasiado alcohol como sociedad?
Bueno, es que aquí, claro, si me escuchan las empresas que vive de ello, mal vamos, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, si no nos escuchas en las empresas, me dirías que sí, veo.
Bueno, es que yo tampoco soy una persona que consuma mucho alcohol, que se diga. Pero, bueno, yo creo que es complicado generalizar y que si nos comparamos con otros países, pues vamos francamente bien, pero que sí, que hay algunos a los que se va la mano, se les va la mano o la boca.
Y rápidamente, ¿no? Rápidamente. ¿Oigo pajaritos de fondo? ¿Me lo ha parecido a mí?
Sí, oyes pajaritos porque vivo en el campo y a la gente le da mucha envidia, pero sí, sí, vivo rodeada de pajaritos, aunque vivo en Madrid.
¿Vives de Madrid rodeada de pajaritos? Pues qué suerte, francamente.
A 50 kilómetros, a 50 kilómetros.
Estupendo. Silvia, un día de estos hablamos con más calma del tema del alcohol y hablamos de forma seria, que yo entiendo que efectivamente es un tema que frivolizar no acaba de ser, sobre todo porque efectivamente las cifras que acompañan el consumo de alcohol en España son tremendas, ¿no? Según el periódico hemos leído hoy, cada año mueren 20.000 personas en España como consecuencia del consumo excesivo del alcohol, mientras que la OMS nos asegura que son 3 millones de personas que mueren habitualmente. Es decir, que aquí sí que tenemos una especie de casi hipocresía, ¿no? Nos parece fatal hablar de porros o de otro tipo de drogas y, sin embargo, llegamos al alcohol y barra libre. Nunca mejor dicho, ¿no?
A lo que yo añadiría, además, lo que tiene que ver con la edad de quienes toman el alcohol. Es que a mí lo que me preocupa ya no son las cifras, sino que se está normalizando entre edades que, mira, sinceramente, yo no me considero tan mayor, pero cuando yo tenía 16, 18 años, no solo no era lo normal, es que era inimaginable algo así.
Claro, estoy pensando que además el alcohol tenemos esa sensación de que es tan normal, ¿no? Que claro, estamos viendo como los niños ven a sus padres beber, no sé si cada día, pero con cierta frecuencia, ante lo cual como luego les dices que es malo, ¿no?
Claro, efectivamente, pero bueno, pasa con el alcohol, pasa con los dispositivos móviles, o sea, en estos momentos las personas con más adicción son las personas de más edad y los niños son los que se quejan precisamente de que los padres no dejan los móviles. Entonces yo creo que hay que abrir los ojos y mirar a ver cuánto estereotipo tenemos y qué parte de la responsabilidad tenemos los adultos.
Ciertamente. Silvia Leal, muchas gracias. Seguiremos hablando. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. És doctora en sociologia i divulgadora científica. M'imagino que tant el taxi com el restaurant, anem a fer-ho bé, per al Gerard Socarrats, és el director del grup Pepa Tomate, Cristina Barros, taxista, Francis Santana, com ha quedat clar amb els regals que m'ha fet, és farmacèutica, oi? El tema de l'alcohol i el mòbil, clar, són dues coses que vosaltres, Cristian, d'una manera o una altra, les veus al taxi pràcticament cada dia, no?
Sí, absolutament. Vull dir, jo diria que un 9 de cada 10, tranquil·lament, tal com entren al taxi, seuen i comencen a mirar el mòbil.
9 de cada 10?
Tranquil·lament, tranquil·lament.
On queden aquelles converses amb els taxis,
ah, exacte,
no?
Exacte, sí, l'altre dia que parlàvem del típic taxista xapes, no? Pues, ara, clar, vull dir, quan ja veus que la persona directament desconnecta de tu, ostres, normalment no interromps, però bueno, a vegades són temes de feina, o a vegades són temes del tot banal, o l'addicció a la que estàs parat en un lloc tranquil i sentat, comença a mirar el mòbil, no? Encara que no t'hagi entrat ni cap notificació. No?
Déu-n'hi-do, al restaurant també t'ho trobes, això, no?
Sí, nosaltres al restaurant, a mi em fa, sobretot, el que parlava ara la noia aquesta que ha entrat a la trucada, em fa molt de respecte quan venen famílies i veig que venen les famílies i els nens estan amb el mòbil tot el rato i és en plan, ostres, jo això a casa meva, per sort, no ho he viscut. El que abans no era, o sigui, era il·lògic que tu estiguessis amb la família i estiguessis pendent d'una altra cosa, i ara estan tot el dia enganxats amb el mòbil, inclús van amb auriculars, que m'explota el cap a mi.
No sé si a la farmàcia teniu algun tipus de problema originat per l'ús del mòbil.
Sí, entra molta gent ja parlant i t'has d'esperar perquè no...
En sèrio?
Hola, bon dia, i ni et... són los otros, que els dic jo, com la pel·lícula.
De debò? És a dir, la gent arriba fins al taulell de la farmàcia i et fan esperar perquè estan parlant per telèfon?
Clar. Sí, sí.
Això també passa al taxi, sí.
Ah, sí? Sí, sí,
sí. Ja
I a nosaltres també, eh?
Sí, sí, sí. En sèrio?
Volem parar la primera cantonada, poso taxímetre i m'espero...
Ah, no, clar, en el teu cas...
No és el problema de la França.
Deixa'm dir-te que en el teu cas em sembla el menys problemàtic, perquè tu ho fas baixar de manera... El problema és tant al restaurant com a la farmàcia, que tens allà una persona aturada esperant que la persona en sigui acabi de parlar per telèfon, no?
Bueno... A veure, normalment, si veiem que la cosa s'allargarà, doncs li diem... Atenc el següent, perquè si hi ha cua, doncs evidentment no pots estar allà esperant a que acabi la seva conversa. Però i alguns entren a la farmàcia perquè com que fan menys soroll que al carrer, entren i parlen a dins.
En sèrio?
I tant, sí.
És molt fort, això, sí. És molt fort. Al restaurant us fan esperar molt, dius...
Bueno, no, tampoc és una brutalitat, però sí que hi ha moltes vegades que és això, que la gent viu en el seu món i es pensa que tot gira entorn a ells, no? I no entenen que hi ha un funcionament, que hi ha gent treballant, que hi ha més clients... I a vegades sí que passa el que comenta la Francesc, que venen amb el mòbil i no demanen res, no sé què, o diuen que tinc pressa i llavors es fiquen amb el mòbil i, bueno, però jo no tenies pressa i has de marxar i jo no te'n puc donar el menjar en 5 minuts.
Ja.
Yeah. Però bueno, aquestes coses.
Tornar al tema dels afterworks, clar, imagino que aquí el que ho viu directament, els afterworks de la resta, és el Cristian.
No? Clarament, clarament, clarament.
M'imagino que et porten cap a llocs... S'estan reactivant o no? La vida
Segueixo pensant el que dèiem tots aquí, eh? De moment encara no. Vull dir, sí que és veritat que s'està tornant una miqueta a la normalitat, però no hi ha el ritme que havia a 2019, ni molt menys, eh? Vull dir, però bueno, confiem que a poc es vagi reactivant aquestes ganes de... Jo crec que la gent té ganes, eh? Vull dir, no és un problema de ganes. La gent té ganes de sortir, té ganes de... Però, bueno, clar, encara hi ha bastanta por, o bueno, de fet, l'oci nocturn està tancat fins al divendres que ve. No, fins aquest divendres, oi?
Fins demà. Bueno, fins demà.
Doncs esperem que sigui al principi del final.
No, quines ganes, no? Teniu ganes de sortir o que una miqueta?
Sí, una mica.
Una mica sí,
a veure si ens en recordem una mica de...
Home, a mi em diuen ara un vas de festa... No tinc ni idea.
Ah, no, vull dir,
avui m'han dit que havia tancat no sé quina discoteca, però que feia vintage. Que jo, ah, ja? Com passa el temps? Quina llàstima, eh? Quina llàstima. Vosaltres, el tema de l'oci nocturn, d'alguna manera us afecta, Gerard, o no?
Sí, bueno, nosaltres el que hem vist ara és que ha canviat una mica de la tendència i arrenquem cada vegada més d'hora a la nit. Mm. És a dir, el que abans era impensable veure la sala pràcticament plena a les 8 del vespre per gent sopant, una cosa es prenen alguna cosa, però gent sopant a les 8, abans era impensable i ara és el més habitual del món. És més, a última hora és quan baixa. I abans a última hora era les 12 al restaurant a tope.
Se'ns acaba el temps, no?
I ara, bueno, però és més el tema que la gent s'ha acostumat a sortir d'hora, crec jo, eh?
I al teatre. O sigui, el teatre ara te'l fan a les 8 i poc de la tarda. Això a mi m'agrada molt.
Clar.
No?
I l'acostum d'anar a sopar, a fer una copa, i clar, si després ja no n'hi ha copes, doncs llavors ja, doncs mira, sopes, te'n vas a l'abans a casa i plegues, sí, sí.
I tu treballes a la nit, Cristian, o no?
Jo ara, degut a la pandèmia, doncs pràcticament res. Abans de la pandèmia sí que divendres i dissabtes, que són normalment les nits que més moguda hi ha, sí que sortia, m'allargava una miqueta igual fins les dues, les tres com a molt, eh? Sí que vaig estar treballant 2 anys de nit totalment, eh? De 6 de la tarda a 6 del matí, eh? De tota la setmana. Allò és una experiència religiosa, com deia aquell, eh?
Segurament només ja amb aquella experiència podríem omplir la tertúlia durant molts dies. No, Francis, tu no has buscat mai un taxi a les 4 de la... 4 encara. El problema... Que són les 5, no?
A veure, jo crec que és l'hora i el dia, també. Perquè, clar, vull dir, hi ha molts companys que reforcen la nit, això, el que dèiem, divendres, dissabte, nits així, i, però, clar, un dimarts, per exemple, a les 3 del matí, que és aquella hora tonta que ha tancat tot, però encara no ha començat a obrir tot, el dia sí que pot ser una hora tonta. Però, bueno, recomano trucar per telèfon o via aplicació o alguna forma...
Bueno, a vegades, segons el que és difícil, eh? Jo m'he trobat anant a... al Cruïlla, per exemple, sí. Sortint del Cruïlla, impossible trobar un taxi.
O sigui, bueno, tots. Jo crec que aquí...
He anat des de Cruïlla fins a Gràcia caminant.
Gerard, quants quilòmetres no haurem fet a la nit a la recerca d'un taxi?
Mare
tots, diria jo, no?
Moltíssims. A més que jo abans treballava a nit i sortia, doncs això, de treballar a les 3.
Ah, tu treballaves a la nit?
Clar, jo tenia el bar de copes i, cago, en tancàvem, doncs era això, aquesta hora. I moltes vegades, doncs, a vegades era per anar a l'Apolo, que no...
Bona.
Però no,
bona elecció,
Per fer un
afterwork. Per fer un afterwork, efectivament.
Sí, senyora. En el meu cas era un afterwork en tota regla.
Sí? Escolta, quanta visita a la farmàcia provoquen els afterwork, que estic pensant?
Bueno, clar, l'afterwork, que seria abans sí, perquè molta gent empalmava, i sobretot els 30 busos de desembre, el dia 1 era fantàstic veure la gent com tornava... a buscar l'Alka-Seltzer i l'aspirina i el paracetamol.
Mira, hem arribat a un punt molt interessant de la conversa. Hi ha realment un mètode per fer passar la ressaca?
Sí. Ajuda.
Quin és?
La vitamina B.
Vitamina B.
Hi ha un medicament que porta 3 vitamines B i si te'l prens abans i te'l prens després, ajuda a que el fetge...
Abans també?
Abans.
Ah, ok.
I després, doncs, ajuda a que el fetge metabolitzi més ràpid.
Ho sabíeu, això? O...
Jo és que la meva tàctica és entre copa i copa o vas d'aigua.
Ja.
Ja està.
De fet, van treure un medicament que es deia Resalin, que era ressaca, i portava carxofa. Però per què? Perquè la carxofa, doncs, depura també el fetge, ja ens ajudava. No va tenir molt èxit, perquè...
Però la gent no ho sabia.
La gent el que vol és també coses molt ràpides, És allò, ostres, si em prenc això, doncs després d'haver pres unes copes, i no és tan...
Però vam parlar l'altre dia, oi, del nom dels medicaments?
Sí, i t'haig de dir, em sap molt de greu, que el path bronquial ja no es diu path bronquial.
No! Com es diu ara?
Codinex.
Veus?
Ja està.
La Pifian.
Ja perdó l'encant.
Però la Pifian. Però tu obres aquell armari.
Vaig recordar de tu, vaig dir, ostres, pobre Toni.
És que per mi... No, jo no l'utilitzo. Bueno, no sóc un habitual del path bronquial. Però... quina alegria, aquell dia que obres. Ho dic per la gent que no estava escoltant-la fa dues setmanes, no? Tu obres a l'armari dels medicaments i allò és un jeroglífic, no? És a dir, què vol dir cada cosa?
Bueno, fins que arriba un farmacèutic a casa teva i abans del vermut et treu totes les coses que té i et diu, Francis, sisplau, em pots dir per què serveix tot això?
Hauries de venir un dia a casa.
Doncs vinga,
però tinc aquell armari ple de coses que jo no sé. No es passa que no saps per què és cada cosa?
No ho apunto, eh?
Ah, tu ho apuntes.
Sí, amb boli apunto.
Sí, és...
Aquesta tàctica no falla, perquè si no...
Molta gent les caixes és dolor.
Però és això. Però
estómac.
Però és que és això, path bronquial, ho veies clar. Tu obries allò i deies path bronquial. Palos bronquios. No? Sí. Com has dit que es diu ara?
Codinex.
Codinex.
Impossible. Saber si
són bronqui... empresa de repartiment de mercancies.
Sí.
És o no?
No sé.
En fi, estic una mica desconcertat.
Bueno, això hauries de parlar amb els de màrqueting, que són els que fan tots aquests canvis de noms.
Jo crec que a la gent del sector sanitari, és com els metges amb el tema de la lletra, no, els hi agrada allò posar-nos-ho difícil, no?
Bueno, així doncs nosaltres tenim tema també per
tractar.
Va, experiències amb clients aquests dies, com ha anat la cosa, Cristian? Se t'ha pujat gent entretinguda al taxi o què?
Bueno, mira, realment ara mateix que pensava que quasi no arribava, perquè en principi venia per aquí per la zona, i a última hora, ostres, una trucada que imprevista a la clienta quan ja estava a punt de tancar el taxímetre, i, hòstia, no, esperen que tenim que anar a un altre lloc. I ja pensava que anava just i bueno, sí, la conversa telefònica cap a l'altre lloc i tornar ha sigut, sí, del tot surrealista. O sigui, ha arribat un moment que no s'hi portava una senyora que anava a comprar o una senyora que anava a traficar.
Sí.
La conversa ha sigut del tot surrealista i bueno, després finalment doncs es veu que tenia alguna cosa a veure amb uns medicaments també, però vull dir, sí, del tot surrealista.
Traficar medicaments...
Bueno.
De què estem parlant?
I teòricament anava a comprar alimentació, vull dir, però bueno, després al final ha derivat amb aquesta història. Sí,
això
sí.
L'altre dia jo vaig al·lucinar, et dic de debò, vaig anar a comprar un, com es diu això, un mentolín, que farem el mateix. Mentolín. Bueno, en fi, és igual. Vaig anar a comprar un mentolín. No me'l volien... Perquè es veu que cal recepta, no? I jo li vaig dir, però això, per què una recepta? Vull dir...
Mira, no et sé dir el tant percent, però més o menys el 80% dels medicaments que es venen a la farmàcia es necessita recepta mèdica. De fet, si tu llegeixes el mentolín, hi ha un apartat que posa con prescripción mèdica.
Ja.
El que passa que en aquest país venem molts medicaments sense recepta. Si fossin molt estrictes, el Ventolin hauria de ser amb recepta mèdica. El que passa que els que demanem recepta mèdica són els que ens obliguen a quedar-nos amb la recepta, com és un antibiòtic, com és una benzodiazepina. Aquest sí que és obligatori perquè has de marcar i has de posar el DNI de la persona. Un Ventolin, bueno, en realitat sí, perquè, clar, vull dir, és un medicament que... segons el seu registre, necessita una recepta mèdica.
Quin difícil la carrera de farmàcia, no? T'has d'aprendre unes paraules, no?
Bueno, sí, t'has d'aprendre els principis actius, els noms dels que no són en principi actius, t'has d'aprendre per què serveixen, t'has d'aprendre cada quant s'ho ha d'aprendre, t'has d'aprendre els efectes secundaris.
Tot això t'ho has d'aprendre.
Home, clar, i estem reciclant-nos cada 2x3. Evidentment, l'experiència, després de molts anys, ja se saps moltes coses, eh? Però
de fet, és que estic pensant que hi ha molta gent que utilitza, entre cometes, el farmacèutic, la farmacèutica, gairebé com el metge, no?
Sí. Som la primera entrada.
Sí, no?
Sí.
Clar.
Derivem molt, però som la primera entrada.
Gerard, com has anat tu de clients aquests dies?
Doncs molt millor del que esperàvem.
Què vols dir?
Doncs gener ha sigut un mes complicat i febrer pintava igual o pitjor. Yeah. I hem arrencat molt bé aquests 8 dies. La veritat és que hem treballat superbé i molt contents, molt contents. La gent és com que de cop ha passat una mica la por aquesta de la sexta ola, no? I ara pues, es torna a reactivar tot una miqueta... La gent ja... Això, doncs, està com més tranquil·la i té ganes de sortir.
Sí, ho està normalitzant.
Mm-hmm. Sí. Com en què es nota això, a la farmàcia?
Bueno, no tenen aquesta por de que si agafes la Covid, com que aquesta sisena onada doncs, ha estat light...
Ja
m'enteneu, eh? Vull dir, la gent que ha agafat molta gent la Covid, però ho ha agafat molt, molt fluixet i, per tant... ho està normalitzant molt, però de totes maneres hi ha molta gent que no sap que nosaltres l'altre dia va venir un senyor, que és un senyor gran, és que em trobo malament, he tingut febre, una mica de febre, bueno, doncs facis un test d'antígens, i si dono positiu, doncs ens truca i ens ho comunica i es queda a casa durant 7 dies i nosaltres ja passem parte al CatSalut. Vale, perfecte, als 10 minuts estava allà, he donat positiu. Dic, senyor, li he dit que et truqués... Ja, però és que jo et volia preguntar, perquè clar, jo ahir tenia febre, però avui no hi ha, però ha donat positiu. Se'n va anar i als 5 minuts torno una altra vegada. I perdona, una altra pregunta, és que m'havia de vacunar. I aleshores ara, si ja estic amb la Covid, m'haig de vacunar? No, ara s'ha d'esperar 5 mesos. Se'n vol anar a casa, sisplau.
Diu, posar-se una mascareta o alguna cosa, no?
Ai, pobre home, estava nerviós i clar, per ell... La gent gran és una altra història. Pateixen molt, eh? Ara qualsevol símptoma ens demanen, sisplau, que...
Bueno, quan veus la segona ratlleta, a mi em va passar... Clar. Sí, que el primer moment veus la segona ratlleta i dius, jo ara què? No? Ja. Perquè t'agafa com aquella por de dir, bueno... Sí. La segona ratlleta apareix al mig de tot un seguit de titulars que portem 2 anys, amb gent que es mora, amb gent ingressada a les UCIs, vull dir que, clar, acabes fent un poti-poti, no? Que...
Ens agafa tots, eh?
No,
a mi també, vull dir, i això que he llegit 10.000 articles i sé de què va, però quan la veus, la segona ratlleta, dius, ui, me tocó.
Déu-n'hi-do, eh?
La gent gran va amb molta por, sí, la gent gran.
El taxi ho noteu molt,
sí,
això, o què?
Sí, jo no sé si l'efecte que és un espai petit, tancat, tot i que som 2 persones o 3 o 4 com a molt, eh? Però sí que és veritat que l'efecte por ostres, de seguida veus que puja la gent, baixa les finestres, inclús hi havia gent que es posa una segona mascareta quan puja el taxi, bueno, que són mesures de precaució que estan bé, eh? Però vull dir que sí que hi ha un punt de... Jo no acabo d'aquest punt que diu el Gerard, no l'acabo de detectar encara en el taxi, eh? Vull
jo que tenia una certa claustrofòbia sempre quan em pujava un taxi, no sé vosaltres, i em trobava aquelles mampares que hi eren realment molt claustrofòbiques.
Sí, sí.
Diríem que un les ha trobat una mica a faltar en determinats moments, però jo he vist tot tipus de mampares de plàstic enganxat amb celo. No? El cotxe s'ha fet de tot en el món del taxi, no?
Al principi de tot es va fer qualsevol mètode rudimentari. No?
Jo sóc molt fan, Cristian, no sé si és el teu cas, però sóc molt fan del tub, el tub d'aspiradora de l'aire condicionat a darrere.
Com? Jo no ho he vist,
això. No ho he vist mai, això.
T'ho juro que no.
Aquí hi ha diversos, eh? Bueno, ara no, perquè les mampares s'han posat com a mida i tal, però al principi era una lona de plàstic mal posada, amb grapes a dalt, i llavors agafaven un tub d'aspiradora que l'havien tallat els extrems i el connectaven a l'aire condicionat perquè el de darrere no s'afogués. Perquè
ah, clar, clar.
Perquè pensem en els nostres clients. Vull dir, preocupem de que el de darrere, sobretot a les èpoques d'estiu, que feia molta calor darrere...
Clar, perquè just quan arrencàvem després de la pandèmia era l'estiu. Fèiem molta calor.
Ja veus quines històries. Digues.
Ho va fer un company, va córrer la foto per tot arreu i la gent va dir, ostres... Que guapo, no? I aquest company va anar a l'aeroport, a la zona d'espera de taxi, i va anar fent la instal·lació amb altres companys.
Sí, home,
va ser un mètode bo.
Al principi era angoixant, eh? Quan la cosa ja anava en sèrio i no teníem res. Jo vaig cosir mascaretes per a la farmàcia, perquè no teníem de cap tipus.
Els primers dies, no? Quan efectivament tothom buscava mascaretes i no n'hi havia.
I pensa que
no?
La farmàcia, clar, la gent venia sense la mascareta i et deia, és que tinc tos, i ja normalment ja tossen per dir-te quin tipus de tos tenen. Llavors, en aquell moment era, vale, molt bé, però pots girar una miqueta la cara, i fins que no vam aconseguir posar una pantalla, doncs la veritat és que teníem una mica d'angoixa tots, eh? Vull dir, jo crec que això ens va passar a tothom.
Déu-n'hi-do. Es veren igual tants antígens o no?
No, ha baixat, no? Sí, ha baixat.
Està bé, perquè efectivament estem veient... De tota manera estem veient que hi ha molta gent que continua donant positiu, no? És
sí,
a dir,
sí,
de manera molt lleu, abans parlàvem aquí el programa, però efectivament encara hi ha molta gent donant positiu.
Sí, i gent que no s'ho espera. Jo l'altre dia vaig fer dos testos a dos nens que no s'ho esperaven pas, i és que només tirar les gotetes, ja els hi vaig dir, d'aquí un quart d'hora, si és positiu, us truco. Vaig així... I dic, perdó, no cal que us truqui.
A mi em va passar això. Mira, perquè jo també havia llegit lo del quart d'hora, no? Però al començament, clar, et donen aquell full amb el que sembla que t'hagin venut la Wikipedia sencera, no? I després, però si és una xorrada, és molt fàcil de fer-ho. Però clar, em vaig quedar amb aquesta cosa que trigues un quart d'hora en fer-lo. Jo crec que havien passat 12 segons i vaig pensar, això no funciona bé. Jo vaig fer una altra. I efectivament, sí.
Però el quart d'hora l'has d'esperar, perquè sempre hi ha sorpreses, eh?
Què vols dir? Que potser apareix la ratlleta i després se'n va?
No se'n va. Però pot ser que tu vegis que no, sembla un negatiu, i el quart d'hora ja està allà, la ratlleta.
I la intensitat de la ratlleta? Perquè he vist ratlles molt...
Bueno, és la càrrega viral.
Però la que apareix a la ratlleta, encara que sigui poc, és que hi ets positiu.
Sí. Però el que passa que tens una càrrega viral més baixa en aquell moment.
Què? Us heu fet algun test d'antígens, vosaltres, no?
I tant.
O PCRs? Home, en el teu cas ho tinc claríssim, no? En el teu cas claríssim. Tu, Cristian, déu-n'hi-do, també, m'imagino, no?
Uns quants, perquè jo sóc repetidor. Jo l'he passat dues vegades.
Dues vegades.
I, a més, el gener de cada any. El gener de l'any passat i el gener d'aquest any.
Ah, o sigui que fa quatre dies, eh?
O sigui que sí. De fet, bueno, fa 15 dies abans de venir a la primera tertúlia, o sigui que...
Ja veus. Doncs pràcticament hem coincidit, tu i jo, eh? I tu, Gerard?
Nosaltres hi va haver una època que jo els obligava tot l'equip a fer un cada dia abans d'entrar a treballar.
Cada dia?
Sí. Perquè si no et descontroles. Som 60 i pico treballadors, i com hi hagi un brot, hem de tancar.
Diu, fins que un dia un senyor es va enfadar i va dir, no me toques les narices. Escolteu-me, moltes gràcies. Seguim la setmana vinent, val? Ho dic perquè ens agrada aquest moment de rebre-us i parlar del que és la vostra feina. Estava fixant-me que amb les coses que m'ha regalat veig Vexident Anti... Ai, bueno, no ho hauria de dir la marca, és igual. Anticàries. Vull dir, aquest també el localitzes. L'altre es diu Golamir. També, no?
Sí, per la gola.
Per la gola. En català, no?
Molt bé. Hem de buscar el medicament que ens agrada més. Jo, abans era el Paz Bronquial, m'has donat una enrabiada, de veritat. En fi, haurem d'anar a fer un after work o alguna cosa.
Ja portarem un llistat de...
Vinga, a veure si és veritat. Moltes gràcies, Francis.
Res,
com
tu.
Sempre, Gerard, Cristian, un plaer.
Gràcies.
Cuideu-vos molt. Senyores i senyors, fins aquí arribem. Estem a un minut de les 6 de... A un minut, no, a 3 minuts de les 6 en punt de la tarda. M'estava fixant que, efectivament, cada dia es fa fos més tard. Això, d'alguna manera, ens dona molt bon rotllo perquè significa que tenim la primavera a tocar i rebrem la primavera plegats. I molt abans compartirem 3 hores. Demà, a partir de les 3 i fins a les 6 en punt de la tarda, les salutacions de tot l'equip del Tot anirà bé, de Ràdio Estel, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. Recorden, demà tindrem i aquella alegria quan ens despertem, que ja és dijous. I el dijous, vulguis que no, demà dia dijous, en el que a més ja no serà obligatori la mascareta pel carrer i qui vulgui pugui anar a fer un tomb a l'oci nocturn, doncs diríem que ens apropem no només a un cap de setmana, sinó a un cap de setmana que ens apropa també a la normalitat. Que acabem de passar un molt bon dimecres. Demà, 3 de la tarda, Ràdio Estel, Tot anirà bé. Bona tarda.
Ràdio Estel.